Escoltes A mig matí.
Doncs com cada divendres a mig matí parlem de cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia.
Bon dia, Sònia, què tal?
Com va? Com ha anat la setmana, Antonio?
Bé, bé, bé.
Sí?
Sí.
I cinematogràficament parlant?
No he vist massa cosa.
No?
No, he tingut altres històries i he vist poc cinema. No, dic mentida. Sí que he vist cinema, però a través de la pantalla, perquè m'estic mirant les pel·lícules de l'Acadèmia del Cinema.
Uh-huh.
Però per mi veure el cinema a la pantalla de la tele o del...
No és el mateix, no?
No és el mateix. És com si no veia cine. Però sí, sí, sí que n'he vist, sí.
Sí que n'has vist, segur. Doncs, Antonio, avui em sembla que parlarem d'un vessant molt important del món audiovisual, que és sobretot, doncs, que hauria de ser molt més extensiu a totes les aules, no?
Sí, parlarem de cinema i educació, que és un eix que va bastant lligat una cosa amb l'altra i que des del nostre festival és un tema que sempre hem tingut molt present.
Uh-huh.
Anem a parlar, doncs, avui d'això, de cinema i educació.
Molt bé, una assignatura pendent, eh?
Sí, és
amb moltes escoles.
Sí, sí, certament.
No direm a tot arreu, perquè no podem
certament
generalitzar, però vaja.
I que, evidentment, és un àmbit que bàsicament depèn del Departament d'Educació, que és qui realment s'hauria de posar les piles.
Doncs, explica'ns.
Doncs sí, parlarem de cinema educació a partir d'una experiència que, bueno, que he viscut, no és nova, ja he fet alguna altra col·laboració. Aquesta entitat també ha col·laborat amb el FICAT i segurament hi col·laborarà. Estem parlant d'Aula Mèdia. Aula Mèdia, primer per situar-nos, és una entitat de l'àmbit de la comunicació, no és bàsicament d'educació, és de comunicació, i la major part de la gent que l'integren són periodistes, i sí que ofereixen al professorat d'educació primària i secundària obligatòria, i també a investigadors i gent de la comunicació en general, material didàctic, articles i reflexions sobre educació en comunicació, d'una forma àmplia, genèrica. És una entitat com el FICAT, sense ànim de lucre, té la seu a Barcelona i la seva eina principal de comunicació és una revista digital que es diu Aula Mèdia, Educació Mediàtica. El coordinador de l'entitat és Francesc Josep Deó, fa anys que ho és i en principi no hi ha visió de que hagi de canviar.
Uh-huh.
Doncs bé, una de les feines que fa Aula Mèdia és organitzar cada any unes jornades d'educació mediàtica molt concorregudes, molt àmplies, es fan a Barcelona, amb un espai concret en el que hi ha molta participació. Són jornades de 2-3 dies, en aquesta edició eren de dos dies, i bé, interessant. Es van organitzar el divendres 11 i el dissabte 12 de la setmana passada, d'aquest mes de novembre, la setmana passada concretament, divendres i dissabte, i eren això, les jornades Edumèdia sobre l'educació mediàtica. És una trobada anual, com he dit, entre, sobretot, bàsicament, professionals de l'educació, no només, per reflexionar i debatre sobre l'educació en comunicació a les aules d'educació primària i de secundària. Unes jornades per conèixer i repensar propostes per la producció audiovisual escolar com a eina creativa i també per reflexionar sobre els continguts dels mitjans de comunicació i la seva anàlisi crítica. En aquesta edició del 2022, de les jornades aquestes de les que parlo, s'han tractat temes com la tecnologia educativa, les televisions locals i l'educació i el cinema i el documental amb finalitats educatives. Com cada any, també s'ha dedicat un espai a les experiències de producció audiovisual en diversos centres que les van exposar. Unes jornades molt interessants, adreçades a tot l'àmbit de la comunitat educativa de Catalunya i on hi havia realment molta presència, hi havia un 100 i pico de persones.
Déu-n'hi-do.
Un espai molt ampli, molt participatiu, molt dinàmic, que clar, hi havia tanta gent, tot i que l'organització vol ser àgil i ràpida, s'endarrereix perquè hi ha moltes opinions, molta gent que pregunta, moltes intervencions, però puc dir-te que és de les activitats sobre educació més reeixides, que tenen més sentit i on realment es fan propostes i canvis i on sobretot veus la gent que està treballant molt bé l'audiovisual a les aules.
I neix d'un sector privat, no públic.
Evidentment, estem parlant d'un sector privat que és el que té el nostre país, que tenim entitats que venen de l'àmbit privat, a més, entitats sense ànim de lucre, des del voluntariat, i on realment tenen dificultats per tirar endavant, perquè, evidentment, fer una proposta d'aquest tipus, tot i que la major part dels comunicadors i ponents anem sense cobrar res, però, evidentment, hi ha un cost al darrere, i no només això, sinó al llarg de l'any totes les activitats s'organitzen, que no és només aquesta trobada, sinó que en fan diferents, i el nostre festival l'any passat vam fer una jornada dintre del festival, sí. I com anunciava, segurament l'any vinent, si la cosa tira endavant, es faria la segona. Per tant, això, estem parlant d'una activitat que parteix i d'una proposta que parteix de l'àmbit privat, que com la majoria de les coses que en aquest país funcionen són així, i no ho podem negar, i sort, d'altra banda, que sigui així.
Mm. Antoni, explica'ns una mica quin és el programa que hi havia.
Sí, sense entrar en massa detalls, perquè tampoc no cal ser molt, molt extens, ni dir noms, però sí que, per exemple, el divendres va haver una, bueno, a part de la projecció, de la presentació inicial del coordinador i una projecció que cada any fan un vídeo sobre material didàctic, que a més el regalen a tots els participants. Mm. La primera cosa que va ser una taula rodona sobre tecnologia sostenible, usos i educació, amb gent de la Politècnica de Catalunya, una entitat concreta també del SCAC Sando, que treballa sobre temes també de tecnologia sostenible, perquè evidentment la tecnologia, la idea és que a les aules sigui sostenible, no només estem parlant de recollir papers i tal, i de tenir cura del medi ambient, sinó que la tecnologia, en la mesura que sigui possible, ha de ser sostenible. Molt interessant aquesta taula rodona. I més tard, la segona, va ser sobre televisions locals i educació. És evident que hi ha televisions locals com les ràdios locals que tenen una feina important a fer, i Ràdio Roda és precisament un exemple, perquè els centres educatius tenen presència i activa, a més, en aquestes zones, i per tant la idea era aquesta: les televisions que tenen seus locals i que tenen programació local contínua o discontínua, més àmplia, més seguida, que donin cabuda, i de fet hi ha televisions que ho fan, a tots els recursos educatius que hi ha en els centres i en les localitats on hi ha aquestes televisions. Molt interessant, perquè hi ha centres i televisions que ja ho tiren endavant, altres que abans se'ls va obrir un camí, perquè realment és un món inexplorat o poc explorat i que té moltes, moltes possibilitats. Això va ser el divendres. I dissabte va ser divendres va ser la tarda, dissabte va ser el matí, fins a migdia. Va haver en primer lloc una presentació de propostes audiovisuals i mediàtiques d'infantil i primària. Dos centres, l'Escola La Pau de Sant Sadurní d'Anoia. Va ser molt interessant, perquè a part d'explicar-nos tot el que fan al centre, que tenen una proposta integrada dins del currículum, han organitzat des de fa ara no sé quantes edicions, o potser la segona, un festival dins del centre, un festival de cinema de curtmetratges, on fan els seus propis curtmetratges i fan una proposta de festival, que a més això, fan la catifa vermella, el fotocol...
Quina feinada, per això.
Conviden els pares, ho fan fora del centre perquè encara llueixi més, i molt interessant, curtmetratges no molt llargs, és tot un procés de treball que culmina en 5è i 6è, i els alumnes de 5è i 6è són els que fan els curs amb tot el que han anat aprenent des de primer, segon, tercer i quart. Ens van posar una mostra, a més, bueno, molt reixit i molt participatiu, perquè evidentment té molt glamour, o almenys ho intenten i se'n surten bastant bé. I l'altra proposta venia del Sant Cugat del Vallès, també interessant, potser no tan vistosa i mediàtica com aquesta primera. I després, més tard, el mateix, propostes de treball concret, específic, sobre audiovisual i mediateca, en aquest cas a secundària, l'Institut Francisco de Goya de Barcelona, una proposta molt interessant en la que, bueno, queda més dispersa i més, d'alguna manera, a cursos concrets de l'ESO, però també molt interessant, un institut que, a més, té una trajectòria àmplia i important. I després va haver una productora que es dedica a treballar en centres concrets, que va aportar tots els seus recursos en centres concrets, centres que els hi demanen, i que va ser també molt interessant i del qual jo vaig aprendre molt, perquè és una feina que d'alguna forma nosaltres des del FICA també la fem, però aquesta gent la tenen molt treballada. I finalment va venir la taula rodona en la que vaig participar jo, a més de participar d'altres integrants, com el Joan González, el director del Festival Docs de Barcelona, la Maria Molins, actriu, i en aquest cas participava com a membre de la Junta Directiva de l'Acadèmia del Cinema Català, i la Carla Soriano, una directora d'un festival de cinema ciutadà compromès que no coneixia, de València, però també molt interessant. És un festival, no té massa trajectòria encara, té poques edicions, i bàsicament busca temàtiques de compromís ciutadà, i en la que no hi ha, l'important no és la cosa mediàtica ni la catifa, és a dir, no hi ha catifa vermella, sinó que intenten que el festival sigui una plataforma de compromís a molts nivells, ecològic, de recerca de memòria històrica, etc. I bueno, i com us deia, jo també vaig ser-hi d'alguna manera com a membre del comitè per explicar la part, diríem, que fa referència a la qüestió didàctica i de la proposta didàctica que fa el FICCAT dins del festival i sobretot al llarg de l'any en els centres educatius propers.
Uh-huh. Coneixien el FICCAT? Bueno, evidentment, sí, Aula Mèdia sí.
Sí, la gran majoria el coneixien, és més molts dels participants perquè després en van parlar, m'havien dit que havien presentat projectes, alguns havien estat seleccionats, altres no, la gent coneix el FICCAT. Sí, sí, el FICCAT és un festival que ja, és evident que ja està situat en el mapa. Sí que potser no coneixien tant aquesta vessant educativa, que és la que es pensaven que això, que només era un festival que, bueno, que acceptava produccions de centres educatius, però que és el que vaig explicar dins de la meva, del meu temps,
sí,
que a més de fer, de tenir aquesta modalitat de centres educatius, teníem aquesta acció directa en els centres al llarg de l'any i que era una proposta que ens, bueno, que ens feia, que ens omplia molt perquè li donava sentit en aquesta recerca, que no és només un festival que intentàvem competitiu en el que hi ha uns premis i tal, sinó que a més aquesta feina de formigueta d'anar treballant als centres.
Doncs ens explicaràs una mica la teva intervenció, per
sí,
on va anar?
D'entrada se'ns va demanar que féssim això, que ens presentéssim com a d'allà on veníem, sobretot el Joan González, el DOCS, que té una trajectòria com a festival molt important, que és un dels festivals importants de Catalunya, és un festival dedicat només a documentals, i vam tenir uns 10 minutets per explicar una mica què era el nostre festival, d'allà on veníem, i aquí una mica, doncs jo, evidentment, vaig fer una mica de proxelitisme, de campanya, de míting sobre el que és el FICCAT i sobretot el que fa, pel que fa referència a la llengua, perquè em sembla, i això de fet m'ho va demanar el coordinador, que insistís en el tema. I que insistís en el tema de que som un festival, que de vegades la gent no això ho desconeix, que no estem ubicats a Barcelona. I vaig explicar això, que érem un festival ubicats a un poblet petit del sud de Catalunya, que érem l'únic festival que estava això promocionant, publicitant i projectant i premiant les produccions audiovisuals fetes i rodades en català, que això hi ha gent que encara no ho té clar, perquè la gent associa cinema català i aquí entra tot, no? I jo vaig especificar molt que nosaltres només promocionàvem i projectàvem i premiàvem les produccions rodades en català actuals. I vaig parlar de les modalitats, etc i tal i qual. I que, bueno, a més vaig fer incidir en el fet que ja tenim obertes les inscripcions i que, per tant, si entraven a la pàgina web, tindrien tota la informació que jo, evidentment, no tindria temps de donar. Vaig explicar que érem un festival, que som un festival amb un ideari clar, que tenim la voluntat de visibilitzar la poca producció audiovisual que es fa en la nostra llengua, i vaig dir, aquí sí que vaig fer una mica de míting, que el tinc molt clar, que el festival té molt clar que la llengua del nostre país és el català i que la llengua del nostre país és inherent a la història, a la cultura i la tradició, i que reivindiquem l'ús de la llengua, la que és comuna als països catalans amb les seves variants diverses, com a eina d'expressió i de comunicació universal, que l'audiovisual tenia molt clar, i això suposo que no us descobreixo res a ningú, que és el mitjà ideal per comunicar-nos i per donar-nos a conèixer el món, i que les imatges en moviment travessen temps, fronteres, que expliquen com som, remouen consciències, cobren la ment, que promouen canvis, que emocionen i que tenim clar, i dic jo sobretot especialment, tinc molt clar que tot això s'ha de fer en català, perquè si no ho fem nosaltres, des de fora no ens ho farà ningú. I vaig dir, no estem en contra de cap llengua, de cap forma d'expressió, llibertat absoluta perquè cadascú creï com vulgui amb la llengua que vulgui, però que evidentment entenc que la nostra llengua i la que nosaltres hem de defensar és el català, i que no hi ha cap entitat, diríem, que tot això ho tingui clar, que també ho hem de fer des de l'àmbit de les entitats privades. El nostre festival havia adquirit aquest compromís, i tant de bo un dia o altre hagués de ser això un objectiu primordial, que fos una cosa normal, que es rodés i que es produís i que es fes teatre i que s'expliqués i es fes ràdio i es fes tele en català, que llavors potser no caldria insistir tant en el fet. I vaig agafar-me una cita de la Montserrat Roig. La Montserrat Roig fa 30 anys que va morir. Va dir una frase, a més la vaig dir amb molta consciència, amb molta calma, i vaig provocar algun somriure. La Montserrat Roig va dir, si em pregunten per què escric en català, se m'acuden tres raons. Primer, perquè és la meva llengua. Segon, perquè és una llengua literària. I tercer, escric en català perquè em dóna la gana.
Toma ja.
Sí, sí, això va dir ella, a més, molt convençuda. Llavors jo vaig reblar el clau i vaig dir, des del FICAT, incentivem rodar en català, primer, perquè és la nostra llengua, segon, perquè és la llengua de 13 milions d'europeus, si comptem tota la gent de la Franja i tota la gent dels països catalans, de la Catalunya Nord, de l'Alguer i d'Andorra, etc., i del País Valencià i de les Illes, som 13 milions que parlem el català, o hauríem de parlar el català, i tercer, perquè hem de vèncer aquest síndrome que tenim d'inferioritat lingüística perquè creiem que la nostra llengua és una llengua que no arriba lluny. I en l'àmbit audiovisual està demostrat que sí, i vaig agafar-me l'exemple claríssim de que Alcarràs, la gran pel·lícula triomfadora de la Carla Simón, explica uns fets absolutament revinculats a la terra, que està reivindicant la pagesia, parla de la família, de l'evolució, de les arrels, i que la pel·lícula evidentment no seria el que és si s'hagués explicat en una altra llengua que no fos el català. I sobretot, si s'hagués explicat en una altra llengua que no fos el català, i en aquest cas en el català de les Terres de Ponent. Sí. I vaig dir, si Alcarràs ha fet això i està a punt de ser pel·lícula nominada als Oscars, per què hem de tenir aquest complex d'inferioritat de dona maltractada pel que fa a la llengua? Bé, és el discurs que ja hem explicat més d'una vegada en aquestes zones, que potser sóc una mica massa reiteratiu, però que crec que de tant en tant s'ha de recordar. I bueno, acabat, me'n vaig a l'altre costat, vaig explicar el perquè Mediterrània, les Illes de la Frontera, Libertat, 42 segons, pel·lícules d'aquí, amb tots els equips en català, no s'havien rodat en català, i vaig fer esment d'una pel·lícula concreta perquè la Maria Molins, que la tenia al costat, participa en aquesta pel·lícula, no és la protagonista perquè és una pel·lícula d'adolescents, però sí que la fa la mare d'un adolescent i té un paper important i principal. I vaig dir que aquesta pel·lícula del director català Víctor García, que és una proposta excel·lent de gènere, encara no s'ha estrenat, s'estrena el febrer del 2023, quan arribi el moment en parlarem.
Com es dirà la pel·li?
La niña de la comunión.
Ah, d'acord.
Que és una pel·lícula que està perfectament ambientada en els anys 80, sembla que els anys 80 ara siguin moda, que té una fotografia, un ritme i unes interpretacions excel·lents, de molt nivell, que té un guió de dos catalans, el Guillem Clua i l'Alberto Marini, que aborda una llegenda popular sorprenent i poc coneguda i que està vinculada al nostre país, que l'equip tècnic i artístic és tot, absolutament tot català, que la producció és catalana i Quiro Films d'Edmond Roc és una productora catalana amb una trajectòria enorme en pel·lícules en català. Bé, a l'altre costat també hi ha Tres Media, l'altra coproductora, que segurament això explicaria la raó. Ho vaig dir així, a més, i que els exteriors s'han rodat al poble vell de Corbera d'Ebre, que és una localització absolutament imprescindible perquè la pel·lícula és pel·lícula de gènere, no és de terror, però sí que és pel·lícula de ficció, explica una llegenda rural i està ambientada en aquest espai màgic del poble vell de Corbera d'Ebre i no podien trobar millor localització. I vaig dir, i és una pel·lícula que no s'ha rodat en català, com és possible això? I vaig dir que, bueno, que segurament raons n'hi ha moltes, econòmiques segur, però que la pel·lícula hagués tingut molta més credibilitat si s'hagués rodat en català. I ho vaig fer expressament perquè provocar una mica la Maria Molins perquè després em contestés. I la vaig provocar, efectivament, perquè a més com a membre d'Acadèmia és un tema que saben que també hi batallo.
I què et va dir la Maria Molins?
Després, a posteriori, sí, ho explico. Em va donar la raó.
Ah,
em va donar la raó. Va dir que sí, però que evidentment, finalment els actors i actrius quan els arriba un paper que evidentment no qüestionen res, perquè evidentment viuen de la interpretació i que no tenen el poder com pot tenir una productora, un director, sobretot les productores, perquè finalment és un tema de diners i que, bueno, que sí, sí que és veritat, que diu, a més a mi se'm nota molt quan parlo en castellà, és que tots els actors són catalans i alguns els nota moltíssim. I és una llàstima perquè la pel·lícula és una pel·lícula de gènere que és molt bona. Quan s'estreni en parlarem, i que és llàstima perquè, bueno, com aquesta d'altres, que tenim aquesta cosa de que si no està en català, no, si no està en una altra llengua que no sigui en català, no arribarà i no és veritat això. Això és un error enorme i tenim un síndrome d'inferioritat pel que fa a la llengua que no sé quan ens el traurem de sobre. I després vaig explicar això, la modalitat dels centres educatius, vaig entrar ja en matèria,
sí.
Quan va arribar el moment vaig explicar que nosaltres tenim aquesta modalitat, que ja no cal que torni a explicar perquè ja és coneguda, que en la qual acceptem produccions que arribin dels centres educatius, que han estat realitzades per alumnes davant o darrere de la càmera, avalats per un centre, 10 minuts màxim, i que, bueno, que ens arribin produccions de tot arreu, del País Valencià, vaig dir que sobretot, més que de Catalunya, però que era una modalitat que li teníem molt de carinyo. Després vaig dir que donàvem als centres educatius a les produccions seleccionades el mateix tractament que tenen les altres modalitats. Hi ha una selecció per part del comitè del festival, hi ha unes sessions de projecció programades amb públic present, tant les produccions seleccionades com públic, que no té producció, però que també venen a mirar-se-les, que hi ha una presentació dalt de l'escenari per part dels equips, que hi ha un visionat conjunt de totes les obres, a més, tothom està sentint les produccions amb el català de les diferents modalitats que arriben de tot arreu, amb el mallorquí, amb el valencià, etc., que després hi ha una votació del premi del públic, hi ha un veredicte d'un jurat específic format també per alumnes de secundària, que són els que decideixen els guanyadors de primària i de secundària, i que assisteixen a la gala de cloenda i al lliurament de premis, com ho fan totes les altres produccions dels altres festivals. Que aquesta és la cosa que ens diferencia d'altres festivals, perquè hi ha altres festivals que tenen modalitats de centres educatius, però són pel·lícules que tenen contingut pedagògic, educatiu, que entren dins de la selecció o que les busquen i les projecten en públic presencial. Però no hi ha aquesta vinculació directa que els alumnes estan veient les seves pròpies produccions, les altres centres, o que són produccions fetes pels propis alumnes abordant temes que interessen als propis alumnes. I això és el que ens diferencia d'altres festivals. I que les produccions seleccionades, les que ens arribaven, que tenen contingut pedagògic, que nosaltres es posem a disposició dels centres de recursos perquè les puguin deixar als centres que les demanin i les treballin de la forma que creguin, com a contingut, com a tècnica, i que a més proporcionem una fitxa petita amb tota la fitxa tècnica i artística de la producció i petites propostes perquè es pugui treballar amb preguntes i temes relacionats amb els curtmetratges. I vaig dir que eren ideals i que funcionaven molt bé perquè el durar com a màxim 10 minuts dins d'una hora de classe o dels 50 minuts que donen a classe permet visionar el curt i treballar-lo amb tot el que això implica. Que de vegades el tema dels visionatges de les pel·lícules és la durada, que no permet fer-ho en una hora de classe. I que també vaig explicar que l'altre valor pedagògic que té el festival és que totes les produccions que ens arriben, quan se'ns demanen per organitzar actes concrets d'entitats, associacions, ajuntaments o col·lectius, que ens els demanen per celebrar qüestions concretes com el 25 de novembre, el 8 de març, la memòria històrica, ecologia, activitats diverses, que també les cedim demanant el permís a les productores. I que diríem que aquest és el vessant, diríem, pedagògic que li dona valor i plus al festival. Uh-huh. I l'altre ja tema concret, que és el que anunciava i que segurament també he explicat, i el tornaré a repetir perquè el vaig fer allí, el vaig fer notori perquè la gent entengués quina és aquesta feina que fem durant l'any, és que anem a fer accions educatives amb l'alumnat i el professorat dels centres educatius i universitaris, perquè també hem anat a universitats, sobretot a la URB, per tal de promoure aquest aprenentatge i ús del llenguatge audiovisual i multimèdia. I oferim tallers adreçats a l'alumnat, i al professorat, de vegades també a les famílies, professorat i famílies, com és el cas dels centres de Roda, que ho hem fet també per les famílies, i que evidentment aquests tallers, igual que tota la feina que fem al festival, no té cap cost i que ningú cobra per la feina que fem. I vaig explicar que teníem dos tipus de tallers ben diferenciats. Sí. D'una banda, quan els centres ja tenen el tema de l'audiovisual incorporat en els seus projectes, en el seu currículum, que el que fem és anar a donar suport concret quan se'ns demana, per exemple, per ajudar-los a fer el guió o per ajudar-los a fer concretament algun tema de rodatge, perquè quan han de rodar a l'exterior de vegades tenen dificultats pel so, per les inclemències, perquè no tenen prou material adient, sobretot pel tema del so. A l'hora de muntar, tot i que per muntar la major part dels centres quan són de secundària, muntar és el que més fàcil fan. També fem tallers concrets específics de stop motion o d'animació quan se'ns demana suport per fer-ho, però són centres que ja tenen incorporat el treball de l'audiovisual d'una forma seguida, seqüenciada, per cursos, etc. I l'altra feina que fem, que és la que ens dona més feina i també, d'altra banda, més alegries, és entrar en aquells centres en els que no tenen encara aquest audiovisual introduït, que encara no ho han fet perquè, evidentment, no els hi toca, perquè això hauria de fer-ho el Departament d'Educació / Ensenyament. Doncs el que fem és ajudar-los a entendre que l'audiovisual és un recurs en si mateix i que està molt bé utilitzar-lo com l'utilitzen com a reforç de matèries, per ajudar a entendre un tema, per ajudar en les llengües estrangeres, utilitzar-lo com a lleure, com a per visionar les festes, perquè hi ha centres que sí, que fan el rodatge del Carnaval, del Nadal i tal, passant a les famílies, que això està molt bé. Però que l'audiovisual té un recurs en si mateix. I el que s'ha de fer és, d'una forma pausada, veient en quins cursos, en quins moments, amb quina dedicació setmanal, en quin horari, s'ha de donar a l'alumne les eines per llegir, entendre, descodificar, interpretar tots els codis que té l'alfabet. Perquè igual que la lectura i l'escriptura, l'audiovisual té uns codis que l'alumnat, d'altra banda, ja rep. L'alumnat està avesat a través del mòbil i de les pantalles i de les tablets a entrar a continguts audiovisuals. I ho fa d'una forma sense selecció. I li arriba tot el que li arriba, i de vegades amb materials i continguts que no són els més adients. Doncs nosaltres els diem que si des dels centres educatius s'ajuda als alumnes a que llegeixin, descodifiquin, entenguin la idea del que és el llenguatge visual, la planificació, els moviments de càmera, etc., tot això els farà ser més crítics. I si a més fem el següent pas, que és a partir d'una petita proposta que escriguin, facin un guió molt senzill, que a més el rodin, que el montin, entendran després que l'audiovisual no és tan complicat i que té aquests codis, si ells poden aplicar-los i fer-los servir i utilitzar-los per explicar una història petita, curta, això té molt sentit. I aleshores arriben a entendre-ho tot. I no cal que tots els alumnes ho facin tot. I podem explicar als centres, i ho fem, que hi ha un treball tècnic i el grup d'alumnes que poden fer, poden portar la càmera, que poden portar la perxa amb el so, els que poden fer el guió, els que poden treballar la pluja d'idees, la storyboard, etc. I en acabat, hi ha els que poden fer d'actors i actrius, i els hi expliquem també que els ajudem a fer en molts casos càstings, i que a més poden fer des d'un videoclip, poden fer un stop motion, poden fer una ficció, un documental petit. Sempre diem que no cal que s'embarquin en grans propostes, coses senzilles d'un parell de minuts o tres, i a més veure amb les possibilitats, que no cal de vegades que sigui fet dissabtes o diumenges, que ho poden fer dins de les hores de classe, aprofitant les hores del pati, dins de l'aula. Depèn també de la situació i dels recursos que tinguin, i fer-ho amb el suport de les famílies, etc. Doncs bé, tot això és el que vaig explicar que fem durant...
Déu-n'hi-do.
El que fem durant l'any, que és important també explicar-ho, sí, perquè de vegades no es coneix, i que ho fem d'una forma altruista i sense cap esperar res a canvi. Vaig dir també que ho fèiem, evidentment, dins dels centres més propers del Camp de Tarragona, però que, de fet, havíem arribat també en algun any, vam arribar a Terrassa, un altre any vam estar a Olot, i que ens oferíem a fer-ho, evidentment, i que donem l'opció de fer un taller de 2 hores, de 4, 2 tallers, 3, en funció de les demandes, perquè això és el que ens dona sentit i ens dona raó de ser. La gent això ho va entendre molt bé, ens van venir moltes preguntes i ens van venir allà propostes de dir, doncs vindreu al nostre centre, bueno, parlem-ne, tot això s'ha d'agendar, s'ha de fer, perquè tenim ja propostes concretes i hem d'atendre els centres bàsicament del territori, però no ens neguem a res, i que aquesta és la idea. I si a més aquestes propostes que es treballen als centres després arriben, que no tenen per què, només si aquest objectiu el fica't, doncs
millor que millor, no?
El cicle és complert.
I tant que sí. Doncs, Antonio, ho deixem aquí per avui.
Sí.
Tornem divendres. Que passis bona setmana.
Perfecte. Gràcies.
Adéu, gràcies.
Adéu.